Vins amb tu. Gràcies.
Atenció, s'ha detectat un buit a la graella d'IB3 Ràdio. L'emissió es pot veure interrompuda en uns minuts.
Aviseu l'equip de guàrdia!
S'activa protocol d'emergència. Es prepara una selecció d'informació útil, consells, bocins d'història, moments emesos a la ràdio pública. Comença Equip de Guàrdia, amb Pep Díaz.
Les primeres notícies que es tenen de les basades són de l'any 2500 abans de Crist a la Índia, en concret a les parets dels temples de Kahuaro. A més, trobam referències al Kama Sutra, on es descriu la divinitat natural del sexe, del segle III després de Crist. Va ser durant l'època d'Alexandre Magne quan la basada es va expandir ràpidament cap a Europa. També trobam referències a les basades a l'Odissea, al vers de Judes a la Bíblia. L'acceptació de la besada ha passat per totes les vessants. Per exemple, a l'antiga Pèrsia era habitual que els homes es besassin, mentre que pel poble celta arribava fins i tot a ser medicinal. Ara bé, a l'època medieval era impur besar una donzella. No és fins a la revolució industrial que el costum de besar-se passa a ser un acte, entre cometes, normal, encara que es duia a terme en la més estricta intimitat perquè no era ben vist per la societat. Així arribam al romanticisme, quan hi havia una major llibertat per expressar els sentiments i va esdevenir una revolució sexual que ha arribat als nostres dies en què besar-se és una pràctica que demostra lligams efectius com l'amor, la passió, l'amistat o l'afecte. Però una besada va més enllà d'un simple acte eròtic perquè ajuda a cremar calories, enforteix el sistema immunològic i, com hem dit, crea vincles efectius. Una besada provoca l'increment d'oxitocina, l'hormona responsable de generar canvis físics i neurològics com el plaer, l'enamorament i tot allò vinculat amb l'afectivitat. Es diu que les parelles que tenen per costum besar-se poden viure més temps i ser més feliços. La besada més llarga va tenir lloc l'any 2013, quan una parella tailandesa es va fer una besada de 58 hores, 35 minuts i 58 segons, superant en unes 12 hores el seu anterior rècord. El Dia Internacional de la Besada és el 13 d'abril i és una mena d'homenatge a la besada que hem esmentat, a més de servir de recordatori de la importància que té el besar-se en les relacions humanes. Supos que no cal que vos digui com es pot celebrar el Dia Mundial de la Besada.
Fes-me petons. a les places, les tavernes i els parcs, agafa'm la mà i juguem el joc de que podríem arreglar-ho. Fan les veus dient el teu nom per primer cop, i fes-me petons desconegut, fes-me petons entre el meu dia mig valent i mig nerviós. Nota les mans que no ha sortit, però ho porto a dins, 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 però ho porto a dins.
A IB3 Ràdio, equip de guàrdia.
Som feliços? Què ens fa feliç? Poden ser més feliços del que som? El psicòleg americà Martin Seligman, considerat pare de la psicologia positiva, considera que la felicitat és la suma de factors biològics, que serien l'humor, el caràcter, la personalitat, el físic, més les circumstàncies que ens envolten, economia, educació, estatus social, més la nostra voluntat i esforç. El primer ítem, els factors biològics, com poden ser el nostre gènere, raça, aparença física, temperament, poden influir fins un 50% de la nostra felicitat. Per tant, és important que siguem conscients que, malgrat una bona part de la nostra felicitat és heretada, podem gestionar un alt percentatge de la resta de l'equació del que s'anomena la felicitat autèntica. Una vegada ja tenim clar els factors biològics, centrem d'atenció en les circumstàncies que ens envolten, és a dir, l'entorn vital i la nostra experiència viscuda. Aquestes circumstàncies són una espècie de termòstat que pot augmentar. Si hi posem per cas ens toca la loteria, en aquest cas durant un període determinat de temps, serem més feliços, o pot minvar, també durant un temps, si per exemple tenim un accident. En general es pensa que les circumstàncies vitals són el component que més pesa en l'equació de la felicitat, quan realment només representa aproximadament un 10% de la felicitat duradora. Recapitulem. Han sumat els factors biològics i les circumstàncies que ens envolten. El darrer component per sumar, i que és el més important dels tres, les accions que nosaltres decidim fer. Això representa un 40% de la nostra felicitat duradora. Una vegada que ja sabem quins són els components de la fórmula de la felicitat, la següent pregunta pot ser: què puc fer per ser més feliç? El professor i escriptor estadounidenc israelià tal David Ben-Shahar, especialitzat en les àrees de psicologia positiva i lideratge, proposa una sèrie d'accions. Acceptar que som humans i que podem tenir sentiments negatius, a part dels positius, és clar. Tenir present que el dia té 24 hores, així que hem de prioritzar allò que és important, simplificar i no intentar fer més d'allò que podem abastar. Fluir, dur a terme accions que signifiquin un repte per nosaltres alhora que ens apassionen, és a dir, equilibrar les nostres habilitats amb els desafiaments que encaram. Passar més temps amb les persones que ens importen i que es preocupen per nosaltres, família, amics, fer exercici, és a dir, connectar cos i ment, i valorar allò que tenim i gaudir-ne. I després de tota aquesta explicació, me pots contestar si te deman que ets feliç?
de cantar i cridar, de saltar i de riure, sense cap per què. Tinc ganes d'oblidar que sempre m'enomina. Vull estar content. Pensat, és dòcil i global, i que al final qui guanya sempre és el banc. I és que si ho penses tot plegat, et deprimeix el cau, però és massa fàcil i a més no perdi lloc. Per això cada dia al carrer m'enfronto els enemics, de motius i estúpidament amb un gran somriure. Tinc ganes de cantar i cridar, de saltar i de riure, però soc molt conscient que també m'he canviat les coses que m'enruïnen per estar content. Ganes de cantar i cridar, de saltar i de riure, sense cap per què. Tinc ganes d'oblidar que sempre m'amoïna. Vull estar content. Tinc ganes de cantar i cridar, de saltar i de riure, però soc molt conscient que també m'he canviat les coses que m'amoïna per estar content.
Equip de Guàrdia.
El 16 de gener, a part de ser el Dia Internacional de la Croqueta, també és el Dia Internacional dels Beatles. Almenys així és per un grup de fans que considera que el dia en què es va inaugurar el Cavern Club, lloc on varen debutar John Lennon, Paul McCartney, George Harrison i Ringo Starr, és la data que haurà de considerar-se com a dia oficial en què va néixer el grup. Però independentment del dia, el que ara ens interessa és la seva música i més concretament la música dels Beatles i el cinema. Repassem algunes pel·lícules que inclouen temes del quartet. Una pel·lícula que sí o sí ha de tenir música dels Beatles és A Hard Day's Night, de l'any 1964 i protagonitzada per ells en el moment més àlgid de la Beatlemania. Quatre anys més tard, el 1968, podem trobar Yellow Submarine, un film d'animació que és el punt d'inflexió en la seva filmografia, encara que ells poc hi varen participar.
Oh, yeah, I'll tell you something.
Fem un bot en el temps i ens situam al 1978, any en què Peter Frampton, Bee Gees, Aerosmith, Alice Cooper i Earth, Wind & Fire interpreten els temes del disc Sgt. Pepper's, a la cinta Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. També, de 1978, és I Wanna Hold Your Hand, que en castellà es va traduir per Locos por Ellos, dirigida per Robert Zemeckis, que explica la història de tres superfans dels Beatles que els segueixen durant la primera gira que feren pels Estats Units. I'm Sam, em dic Sam, del 2001, és una altra pel·lícula que se nodreix de la música dels Beatles. És un drama basat en decidir si un pare, Sam, Beatlemaníac de cor i amb una discapacitat mental, pot fer-se o no càrrec de la seva filla. Està dirigida per Jesse Nelson i interpretada per Sean Penn i Michelle Pfeiffer. I acabam amb Across the Universe, del 2007, en què podem veure com les lletres del grup no just són la banda sonora, sinó que donen sentit a una història ambientada als anys 60. Com a pista d'alguns temes que hi podeu escoltar, dir-vos que el protagonista se diu Jude i que s'enamora d'Anna Lucy.
Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. People eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. Train in a station with plasticine pauses with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with kaleidoscope eyes.
Tres ràdios, memòria.
La Gran Vida.
Bon dia, són les 9. Començar amb La Gran Vida.
El teu magazín de cap de setmana.
Sí, és que com estàs?
Què tal, com va?
Es presto.
Es presto. Se nota. Jo crec que fa dècades ja que vull xerrar aquest tema i no m'havia atrevit a verbalitzar-ho. Xerrem avui destruït dels plaers culpables. Radio.
Clar, m'agradaven moltes coses de ses que he renunciat. Però d'un grup de música que mai no m'he
ja
renunciat...
Quines.
...dels seus inicis, Héroes del Silenci.
Ai, ai, ai.
La Gran Vida. A IB3 Ràdio, a partir de les 9 del matí. Amb Anna de la Salut.
Hola a tots, jo sóc na Regina Cortés i això és No Venim amb Manual, el programa per nins joves i famílies d'IB3 Ràdio. Hem après molt, però volem aprendre una mica més. Què vols sembla si aprenem jugant en un concurs?
Vinga.
Comença per ser A, sandàlia típica menorquina.
Aubarca.
Molt bé.
Dolç típic de les Pitiuses que es prepara amb formatge fresc.
No.
Molt bé.
Ésser en cames curtes i robustes paregut a una cabra que va habitar a Mallorca.
Miotragus.
Molt bé.
Uau.
No venim en manual, amb Regina Cortés. A IB3 Ràdio, dissabte a migdia, equip de guàrdia. Pep Díaz.
El 1843, Samuel Morse patentava un mecanisme o mitjà de comunicació per transmetre un missatge telegràfic mitjançant impulsos elèctrics amb un codi format per punts, ratlles i espais que, una vegada combinats, formen paraules, números i símbols. El primer missatge en codi Morse l'enviava el propi inventor el 24 de maig de 1844 i va ser considerat un moment històric per la humanitat perquè, en qüestió de segons, es va poder transmetre una informació a llarga distància. El primer missatge va ser una cita de la Bíblia, allò que Déu ha creat. Entre les curiositats de la història del codi Morse trobam que el Titanic va ser el primer vaixell en enviar un missatge en clau Morse, a l'entrevista que es va fer l'any 1966 al pilot Jeremiah Denton, a qui havien fet pres en plena guerra del Vietnam i que va denunciar que estava sotmes a tortura amb el moviment de les seves parpelles. L'any 2014 es va estrenar la pel·lícula Desxifrant Enigma, un drama basat en la biografia del matemàtic britànic i considerat pare de la informàtica Alan Turing, qui va ser contractat per desxifrar els codis secrets de l'Alemanya nazi durant la Segona Guerra Mundial, cosa que va aconseguir i que ajudà a guanyar la guerra als aliats. Malgrat tot, el criptoanalista va ser acusat d'homosexualitat, processat i sotmes a un tractament de castració química que el va fer embogir.
Equip de Guàrdia.
La Lluna és l'únic satèl·lit natural de la Terra i l'únic cos del sistema solar que podem mirar directament amb instruments senzills i sense haver de fer servir cap tipus de protecció pels ulls. La superfície de la Lluna es considera que està fossilitzada perquè, com que no té ni atmosfera ni aigua, no es pot deteriorar amb el pas del temps, excepte per l'impacte d'algun meteorit. Actualment hi ha uns 400 quilos de mostres lunars al nostre planeta que estan sotmeses a les anàlisis dels científics. Anem amb algunes dades del nostre satèl·lit, que està a 384.403 quilòmetres, i facem algunes comparacions. La Terra té un diàmetre equatorial de 6.378 quilòmetres, un poc més de 3 vegades i mitja que la Lluna, que en té 1.737. Un dia a la Terra dura 23,93 hores, mentre que un dia lunar és de 27,32 dies, al mateix temps que es torba a completar l'òrbita al voltant de la Terra. Per això, sempre veiem la mateixa cara del satèl·lit. Pel que fa a la temperatura, si a la Terra podem tenir una mitjana de 15 graus, a la Lluna hi ha una oscil·lació de 260 graus i es pot passar dels 153 graus sota zero a la nit fins als 107 graus positius durant el dia. Tots coneixem les fases de la Lluna i la seva importància a l'hora de mesurar el temps, com ja feien les primeres civilitzacions, però també influeix en les marees per la força de la gravetat. És a dir, la força gravitacional de la Lluna atrau els oceans cap a ella i fa que la Terra s'abombi lleugerament, i això crea les marees. Unes marees que, si la Lluna estàs 20 vegades més a prop, podria provocar que les ciutats com Londres o Nova York quedassin totalment submergides. Quant als cicles vitals, la ciència no ho dona per comprovat, però sembla que alguns éssers vius són més actius durant la Lluna plena. Per exemple, els coralls tropicals desoven tots alhora, tot fent coincidir el seu cicle reproductiu amb la Lluna plena. Mentre que la diplòria estrigosa, més conegut com a coral cervell, genera una nova capa òssia cada cicle lunar. I acabam aquest breu repàs a les curiositats de la Lluna explicant que, encara que la vegem rodona, no és així. Més aviat, la Lluna tindria una forma semblant a una llimona.
Assossegat, germà meu, el temps guareix totes les ferides. Encara que la terra s'apressi, la lluna sortirà després del sol. La lluna sortirà després del sol. Gaudeix dels plaers més frugals, no li demanis res més a la vida. Perquè avui i demà i sempre la lluna sortirà després del sol. La lluna sortirà després del sol. Després del sol. Totes les ferides. Encara que la terra s'apressi, la lluna sortirà després del sol. La lluna sortirà després del sol. Després del sol. La
sortirà després del sol. La lluna sortirà, la lluna sortirà després del sol.
A IB3 Ràdio, equip de guàrdia.
El llibre de butxaca és el que es comercialitza amb un format manejable, tap tova i preu més assequible que d'altres modalitats. Però no és un invent tan modern com ens podem pensar. Els llibres de característiques semblants com els de butxaca ja estaven presents a l'antiga Roma. Al segle I ja trobam uns llibres anomenats pugillares, en forma de còdex que es podien subjectar amb una mà fàcilment. Amb l'arribada de l'impremta a Itàlia, Aldo Manuccio va pensar que seria bo imprimir exemplars que fossin còmodes per dur els viatges o quan anaven de passeig. El format va ser descrit com enquiridiforma, és a dir, llibres en forma compacta o de manual. L'idea s'extén per França, Alemanya o Anglaterra. Ja al segle XX, a Anglaterra trobam edicions de llibres barates i de baixa qualitat conegudes com a penny dreadfuls, centrades en continguts escabrosos. El 1935, l'editora anglesa Penguin Books publicava llibres econòmics a 6 penics i en rústica anomenades paperback. Aquestes idees varen arribar als Estats Units i el 1939 apareix el primer pocketbook, literalment, llibre de butxaca, en referència al nou format de llibres que varen ser especialment populars entre els soldats de la Segona Guerra Mundial per la seva facilitat de transport i ús. Dins aquesta tònica trobam a Itàlia el Mille Lire, llibres a 1.000 lires, el preu d'un cafè d'aleshores, quan el llibre ordinari podia constar unes 34.000 lires. A França, els llibres de butxaca valien 10 francs, i a Espanya, la primera editorial que es va sumar en aquesta iniciativa va ser Espasa Calpe en la col·lecció Austral, iniciada el 1939 amb l'assaig La rebel·lió de les masses d'Ortega i Gasset. Actualment, la pressió del llibre electrònic ha provocat idear noves modalitats de llibre de butxaca. Així, per exemple, el 2010 es va presentar a Dinamarca un llibre de format apaïsat i grandària molt reduïda. La majoria de les editorials tenen col·leccions de butxaca. Normalment publiquen les novetats en edicions cartoner, mentre que les reedicions de títols més reeixits queden reservades a l'edició de butxaca, en el que moltes ocasions garanteix un augment considerable de les vendes i ingressos respecte del que s'ha aconseguit amb l'altra edició. També determinades col·leccions, per exemple, les de clàssics encaminats a la lectura escolar, ja solen publicar directament en format de butxaca.
Head in the sky, I've got 100 books buried in my backyard. No one to change, it's like before. I wanna find out what you do when you're alone. On the ground and in the sky, I've got 100 books buried in my backyard. No one did change, it's like before. I want to find out what you're doing, you're alone. I don't know why, I don't know.
some feet in the sky. I've got some filthy ways to hurt you when you smile. When this thing came to an end, you saw me laughing, crying, and spitting at your friends. Smart enough to set you free, but I was fool enough to cry. Fast asleep, I wouldn't dare to say right now.
Història de la xocolata. El sabor de la xocolata ha inspirat molts estudis. Tots els que l'han provada saben que ningú s'hi pot resistir. És una addicció que apareix en el moment en què obrim aquella capsa de bombons que ens han regalat o aquella rajola que han comprat a la botiga i que comença a tenir els seus efectes des de la primera mossegada. Menjar xocolata és com menjar pipes. No pots aturar fins que no en queda res. La xocolata és un aliment derivat del cacau. I és conegut al món sencer gràcies al sabor tan particular i a la seva textura suau. La xocolata es fabrica a partir de les llavors fermentades del cacaoter. S'hi afegeix sucre i es transforma en barres de xocolata o es fa líquid per ser begut, fred o calent. Els entesos expliquen que la xocolata té els seus orígens a Mèxic. Els olmeques, nadius del Golf de Mèxic, ja en consumien cap al 1500 abans de Crist. Al segle III, els maies ja en bevien. Això sí, era un plaer reservat a les classes altes de la seva societat. La recepta maia consistia en mesclar cacau amb xile, vainilla o mel per donar-li altres sabors. La civilització asteca, a part de com a beguda freda, també l'empraven com a moneda i l'associaven a la deessa de la fertilitat, Cochiquetzal. Cristòfol Colom, en els seus viatges per Amèrica, va dur unes llavors de xocolata als reis catòlics, però ningú no va saber què fer amb elles. Podria dir-se que les varen tirar pràcticament al fems. Llavors, quan la producció de cacau es va centrar en els estats mexicans de Chiapas, Tabasco i Oaxaca, va ser quan es varen conèixer les utilitats d'aquest aliment. Els frares establerts a Mèxic enviaren un carregament de cacau fins al port de Barcelona i la recepta per elaborar la xocolata, i varen ser els frares del monestir de Pedra els encarregats de la seva preparació. Tornem a Mèxic, ja que varen ser les monges d'Oaxaca les que varen tenir la idea de fer amb la xocolata una beguda dolça i afegiren sucre i canyella. Això va tenir un gran èxit, primer arribar a Espanya i d'aquí es va estendre per tota Europa. Així, la xocolata es va convertir en la beguda oficial dels reis espanyols al segle XVII. Les infantes espanyoles varen introduir aquest costum a la cort francesa i d'aquí passar a la resta d'Europa. Ja el 1828, Conrad van Houten va patentar un mètode per extreure el greix de les llavors del cacau per fer cacau en pols. Gràcies a aquest mètode, avui tenim les rajoles de xocolata. La xocolata amb llet sorgeix cap al 1867, fruit de l'experimentació del pastisser suís Daniel Petter. Els científics diuen que la xocolata és estimulant perquè té cafeïna i altres components que estimulen el cervell. La xocolata és bona per la salut. S'ha descobert que el seu consum està relacionat amb la longevitat gràcies a la seva acció antioxidant. A més, diuen que si mengem xocolata habitualment reduïm els riscos de patir afeccions cardíaques i alguns tipus de càncer. I acabam amb un mite. Malgrat la creença popular, la xocolata no provoca ni empitjora l'aparició d'acnè.
IB3 Ràdio és participació.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius, a IB3 Ràdio.
Diumenge a les 11 del vespre...
Va haver trets en aquesta casa i a la gravació senten un renou molt fort, uns renous que jo vos puc garantir, després està que se me cregui o no, però no tindria cap sentit contar tota aquesta història, no? Jo era allà i aquests renous no se sentien. Sembla sentir-se qualque cosa com si estiguessin dient-li...
Diu, claríssimament...
Font de Misteris.
Amb Xema Font.
Equip de Guàrdia, Pep Díaz.
Au marina que no pot volar i va vestida de frac. Exacte, un pingüí. Hem esmentat alguns dels trets més característics, però vols saber-ne més d'ells? Actualment existeixen 18 espècies distintes de pingüins que, si bé no poden volar, sí poden nedar grans distàncies gràcies a les seves aletes, mentre que la seva cua els permet mantenir l'equilibri quan són a terra. Durant molt de temps es va pensar que els pingüins eren originaris de l'Antàrtida i, segons els registres fòssils, són de Nova Zelanda. És a dir, que encara que actualment viuen a les zones més fredes del planeta, se sap que s'han pogut adaptar a zones més templades com les Galápagos, Sud-àfrica o, com han dit, Nova Zelanda. Anem amb algunes dades curioses sobre els pingüins. El color blanc i negre és per poder-se camuflar i despistar els depredadors. Així el blanc simula el gel i el negre seria el blau profund de l'aigua. Ja que estem en la descripció física, em dic que tenen una glàndula sobre l'ull que els permet filtrar l'aigua salada de tot el seu sistema sanguini. Entre les 18 espècies n'hi ha on el mascle és el responsable d'incubar l'ou durant diverses setmanes i pot estar tot aquest temps sense ingerir cap aliment, mentre la femella és la que surt a pescar peixos i plàncton. Una vegada que han nascut les cries, tant el mascle com la femella les cuiden i les protegeixen fins que són capaces de caçar per elles mateixes. Per altra banda, una de les característiques és la fidelitat. És comú que tinguin una única parella per tenir les seves cries, però això pot canviar segons l'espècie.
Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning.
Come on, save me from
IB3 Ràdio, equip de guàrdia.
Qui va inventar l'impremta moderna a mitjans del segle XV? Gutenberg. Perfecte. Fins aquí la resposta de Trivial que em pots fer guanyar un formatget. Si ja voleu quedar-vos amb tot el taulell, podeu ampliar la informació i dir que el seu llinatge reial era Glenfleish, que traduït faria referència a la carn d'Ànnera, i que per això es va estimar més fer servir el llinatge Gutenberg. Una vegada coronats com a reis del Trivial, anem amb la història de l'impremta moderna. Abans de la impremta de Gutenberg, els romans ja feien servir motlles d'argila, 400 anys abans de Crist, i els xinesos peces de porcellana per fer reproduccions cap allà al segle IX. En general, les còpies dels llibres i documents es feien manuscrites, en gran part pels monjos. A Europa, durant la baixa edat mitjana, es feia servir la xilografia, una tècnica que consistia en gravar paraules o dibuixos en una peça de fusta. El problema sorgia quan un bocí d'aquesta peça es desgastava o si es canviava part del contingut, que s'havia de fer tot de bell nou. Aquests vindrien a ser els avantpassats de l'impremta moderna. Què va fer Gutenberg? I de perfeccionar les tècniques d'impressió. Havia estat ferrer, així que va aplicar els seus coneixements per fondre en metall cada una de les lletres de l'alfabet per separat, ideant un sistema per posar-les seguides una darrere l'altra i un mètode per fixar-les. Així es podien compondre més ràpidament les pàgines i reutilitzar els motlles per fer altres pàgines. Pel que fa als dibuixos, es va seguir fent l'ús de la xilografia. Per desenvolupar el seu invent, Gutenberg es va associar amb Johann Fust. Es deia que el seu primer llibre imprès va ser el Missal de Constança, el 1449, encara que actualment es posa en dubte la data i l'autoria de l'obra, que podria haver-se imprès després de la mort de Gutenberg. El 1452 comença la impressió de la Bíblia de 42 línies, o la Bíblia de Gutenberg, que marca l'inici de l'edat de la impremta. El 1455, Gutenberg és a punt d'acabar 150 bíblies compromeses quan acaba els dobbers, i Fust no li amplia el crèdit i es fa amb tots els drets del negoci, posant al capdavant de l'impremta un nebot seu que havia treballat en Gutenberg i, per tant, coneixia com fer-ho anar. Johann Gutenberg va anar a la ruïna i va haver d'explicar el seu invent a altres impremtes. La primera obra impresa a Espanya va tenir lloc a Segòvia. En concret, va ser el Sinodal de Aguilafuente, el 1472, un llibre on hi ha documents i actes sobre assumptes relacionats amb la reforma del clero. A Balears, el valldemossí Nicolau Calafat, qui va dirigir i construir a Miramar la primera impremta mallorquina fundada pel religiós Bartomeu Caldentei. Els primers llibres foren Tractatus de Regulis Manmatorum, de Jean Gerson, el 1485, i Devota contemplació i meditacions de la Via Sacra, de Francesc Prats. Per cert que Nicolau Calafat, a més d'impressor, va ser campaner, fabricant de ballestes i rellotger, i era l'encarregat de mantenir el rellotge públic de ciutat i, a més, va construir o perfeccionar els rellotges públics de Felanitx, Manacor i Artà.
Paraules de paper que es varen fer malbé i un somni que hem brotat en un moment. Hipocresia tendra vestida amb coll pujat. Se mescla en sa teva felicitat. I encara creus que tornarà. Fa molt de temps que va deixar-te de mirades que et mosseguen sense demanar si has fet alguna cosa per sopar. No siguis tros de soca i vine a fer-me cas. Contarem ses promeses que no foren veritat. Encara creus dissimular que no et fa falta un tros d'amor per ser un instant. I veus que no sóc tan animal com tu m'has dit. I veus que sóc capaç de ser un estrany sin la vida. Creus que no
és millor que venir. Paraules de paper que es varen fer malbé. Un somni que hem notat en un moment. D'hipocresia tendre vestida amb coll pujat. Se mescla en sa teva felicitat. I encara creus que tornarà. Fa molt de temps que el va deixar. Un estrany si m'evites. Creus que no em coneixes i per això et tornes tan difícil. Hipocresia teva de pensar que és millor que aquí. Paraules que jo vaig fer servir per dir-te que no vull fer-te mal. Paraules que jo no vaig poder cantar-les per tu. Voldries que fes paraules que jo vaig fer servir per dir-te que no vull fer-te mal. Paraules que jo no vaig poder cantar-les per tu. Voldries que
Equip de Guàrdia.
I spilled the ink across the page, trying to spell your name. So I fold it up and I flick it out. Paper aeroplane. It won't fly, the cell phone sees to you. 'Cause it didn't leave my room.
Salvador Hedilla fou un apassionat de la mecànica, originari de Cantàbria. Va emigrar a l'Argentina, on va començar amb un taller de bicicletes que reconvertí en un garatge d'automòbils de luxe, fins que el 1912, després d'entrar en contacte amb el món de l'aeronàutica, ho deixà tot per anar a França, per aconseguir el títol de pilot. Un any més tard, torna a Espanya, i el 2 de juliol de 1916, més de 20.000 persones varen ser testimonis de l'arribada del monocoque 2 que va aterrar als camps de Sonsonyer. Era un dia d'estiu, que va començar una mica emboirat. El vol va ser seguit des del contratorpediner Prosperina i el canoner Temerari, que havien sortit del port de Barcelona 5 hores abans que l'avió ho fes a les 5 del matí. El vol va ser una mica mogut, ja que el vent de llevant bufava més fort del que havia previst i va obligar a Hedilla a pujar fins a 2.000 metres d'altura. Més tard, el vent va minvar, però va provocar una pujada de temperatura i Salvador Hedilla suava més del que s'havia imaginat i no va millorar la visibilitat perquè la boira continuava baix l'avió, així que estones veia la mà. Estava previst que aterrés a Camp Pere Antoni, on es van aplegar unes 20.000 persones a les 7 del matí. Això va espantar el pilot, que va continuar fins que va trobar un camp de blat perfecte per aterrar entre Sonsonyer i Sonbanya. Eren les 7 del matí i 19 minuts del 16 de juliol. El vol havia durat 2 hores i 8 minuts des del Prat de Llobregat.
Estoy en el aeropuerto esperando la salida del avión que nos llevará. Escucha una voz que no dice así. Atención, atención, próximo a despegar. A
Finalitza l'emergència de missió. Es desactiva l'equip de guàrdia.